Talls de llum de serveis d'internet i inundacions de baixos i carrers és el balanç de la tempesta que aquest migdia ha creuat el municipi. Protecció Civil ja ha desactivat l'alerta de l'Inuncat, però manté la fase de prealerta al nord-est. Bona tarda, són les 5 notícies. Bona tarda, són les 5 notícies.
La nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny.
La xarxa. Bona tarda, són les 5 notícies. L'Escala reivindica el 25N amb un acte d'homenatge a les víctimes de la violència domèstica, una formació en perspectiva de gènere i una programació cultural i participativa al llarg de tota la setmana. Per segon any consecutiu, el programa s'ha elaborat de manera conjunta entre l'Ajuntament i l'entitat feminista Fem Sororitat. Els preus dels lloguers baixen un 16,12% a l'Escala durant el segon trimestre de l'any. Els lloguers es van situar en uns 592 euros mensuals de mitjana entre abril i juny d'aquest any. És una reducció del 16,12% respecte als mesos de gener a març i del 15% si es compara amb el mateix període del 2024. Pel que fa al nombre de contractes, se n'han signat igual que el segon trimestre de l'any passat, quan encara no havia entrat en vigor el topall de preus al municipi. El Festival Portal Blau tancarà aquest dissabte la seva edició de tardor. Ho farà amb l'espectacle L'animal més perillós del món, de la companyia Jazzville. El show es representarà a la Riba a les 12 del migdia i serà obert a tothom. I el temps, més núvols tant avui com demà, també amb un panorama molt més humit, ambient molt temperat, altre cop amb temperatures gens pròpies per les dates. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 13 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fem parada al Delta de l'Ebre per parlar de la fotografia ornitològica i de la naturalesa. L'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat, parla amb una de les poques dones aficionades a la fotografia ornitològica que tenim al nostre territori, Cel.
Sí, Marina. Isabel Luque és una de les poques dones aficionades a la fotografia de natura i d'ornitologia del nostre territori, del Delta de l'Ebre. Amb ella comentarem com va iniciar-se en aquest món i també algunes de les seues últimes fotografies. Isabel, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bona tarda.
Isabel, per començar i per ficar-nos en context, explica'm-nos com vas iniciar-te en el món de la fotografia, i de, tant d'ornitologia com de natura, perquè retrates les dues coses.
Sí, bueno, pues mira, a mi la fotografia sempre m'ha agradat. de ben menuda, jo crec que vaig tindre la meva primera càmera, tenia ja dins de 11 o 12 anys, i sempre n'he tingut. Llavors, sempre he fet fotos, però que faig fotos de paisatges va ser a partir del confinament. A partir del confinament ja vaig començar a fer fotos de paisatge, però, clar, entre altres, pues, feia pues, algun flamenc i això. Però la meva càmera de paisatge pues, no és la mateixa que pots fer les fotos de les aus. I llavors, quan vaig poder, vaig comprar una càmera, vaig conèixer a Malena, que venia de Barcelona, ella vivia allà, però ara viu aquí a Montel. La vaig conèixer un dia en un mirador d'allí de la tancada i ens vam fer amigues i sempre que venia pues, quedàvem i ella me va ensenyar part de les coses que fer. I així pues, vaig anar fent.
Clar.
I mica en mica pues, he anat fent.
Clar, perquè t'anava a dir, vull dir, vas començar més aviat tard, no? Se pot considerar?
Sí, claro, claro. Jo el meu compte d'aus me'l va crear Inés el dia 16 d'agost del 2021. Imagina't.
Clar, fa 4 anys, no?, que estàs, bueno, publicant les teues fotografies. És a dir, però tu ja dius, ja mos expliques que des de petita, vull dir, la càmera sempre sí. T'ha tret, t'ha llamat l'atenció.
Sí. Sempre.
I llavors, clar, i per què la natura i en concret també les aus?
Perquè les aus sempre m'han agradat i la natura m'encanta. I és una cosa més difícil. El paisatge, pues, sí, és molt bonic, però és el paisatge, no? Però les aus és difícil i, clar, crec que és més complicat i me va agradar i mira, ho fa.
Però, clar, tu tenies coneixements ornitològics sobre els ocells,
no.
Sobre els moixons?
La veritat és que no, jo no sabia la quantitat d'ocells que hi havia al Delta, jo no m'ho imaginava mai, ni alguns llocs, jo no havia estat mai en alguns llocs que he anat, ella, Malena, me va ensenyar llocs, sent de Barcelona, que jo no havia estat, entens?
Clar, vull dir, imagina't, no?, que gent de fora t'explica a gent d'aquí, però clar, al final són gent amant de l'ornitologia, molt entesa, que sap la potència que té el nostre territori en aquest sentit, que nosaltres moltes vegades desconeixem.
La veritat és que sí. La veritat és que tenim molta fauna i la natura i és molt bonic. És molt bonic.
Isabel, a veure, explica'm-nos, per exemple, tu quan surts fora a fer fotos, és a dir, tens algun ritual, vas canviant de puestos, suposo, ja coneixes ara los puestos que has d'anar a fer fotos, com ho fas, això?
Sí, claro, ara ja coneixes los llocs, a veure, pues jo surto sempre que puc, sempre que tinc temps, surto i faig bon temps. Llavors, el diumenge, pues, ja surto pronte, i li dic, pues bueno, avui me'n vaig a Riet d'Ell. Saps on està Riet d'Ell?
Bueno, més o menys, si mos pots explicar.
Més o menys, vale. És anar als eucaliptus. És un observatori que hi ha allí, i vale. Pots sentar-te allí, i allí, pues, s'està molt bé. I, pues bueno, surtes, i estàs allí, i si fa un rato, perquè això és... No vas i trobes l'ocell. Tu vas i a la millor no trobes res. A millor sí que el trobes. És complicat. El que s'ha de tindre és molta paciència.
Llavors,
pues, si allí no faig res, pues, canvio de lloc. Vaig al Pont del Través, que està al Poble Nou, o me'n vaig al Violí, que està a Mitjor.
Clar.
La Badia del Fangar, depèn. Te vas manejant sobre els ocells que hi ha i depèn la temporada que és i tot això.
Claro, perquè t'anava a dir, tu vas al puesto i t'esperes a que et passi el moixó, no?
Claro. I a dia que vas i no fas res.
Clar.
I a dia que vas i tens molta sort. Tot depèn.
Sí, i el que dies abans, no? Molta paciència, sobretot.
Molta. El que s'ha de tindre paciència i més paciència.
Isabel, abans que ja ho he dit, ets una de les poques dones aficionades a això, a la fotografia d'ornitologia d'aquí, del nostre territori, de les nostres terres. A les dones els hi costa més entrar en aquest món, sembla ser.
No et cregues, eh? Hi ha moltes dones aficionades, eh? Jo coneixo moltes. El que passa que d'aquí baix no.
Clar, t'anava a dir del nostre territori, en plan d'aquí, ja. Del nostre terreno.
Ja, sí. N'hi ha moltes, però d'aquí no.
D'aquí no, aquí los hi costa a les xiques d'aquí baix. Com això,
sí.
Això igual ho hauríem de canviar, no, Isabel?
Bueno, això és agradar-te, és com totes les coses.
Sí. Per cert, si ara et sembla...
Passem a parlar de la teua última, una de les últimes fotos que has fet, que ha tingut una, bueno, un gran impacte, no? Que ha sigut una foto molt interessant i també rara. A la foto, per qui no l'hagi vist, se veu una àguila clanga, que també és una raresa veure-la per aquí, per les nostres terres, caçant una gavina. I tu vas captar la imatge del moment, Isabel.
Bueno, això va ser sort, perquè això és tindre sort, perquè jo vaig anar al pont d'altra vez, la menja de matí, i allí vaig estar potser una hora i no vaig fer res, i dic, bueno, me'n vaig per a casa. I en això dic, bueno, això sé que en quan he d'anar-me per a casa, aniré per allí a la casa de fusta a veure si veig la cigüenya negra, les cigüenyes negres. Total, que enmig d'una rosa veig una cosa que es menejava, no? I jo en el cotxe paro i baixo a la finestra i amarrambo la càmera, l'objectiu, a veure el que era, i veig que era una àguila, però jo les àguiles no les conec, perquè l'única que he fet aquí és l'àguila pescadora, avui. No he fet més d'àguiles ja. Sabia que era una àguila, però no sabia el que era. I bueno, li vaig poder fer unes quantes fotos de dalt del cotxe, i avui se'm va anar, el gavilà es va quedar allí. I arribo a casa, i bueno, el meu home em pregunta, perquè sempre em pregunta, què, com ha anat? Dic, doncs me penso que tinc una foto bona, però hasta que no ho passes a l'ordenador, no veus el que tens, no saps si t'ha quedat bé o no t'ha quedat bé. I per la nit les vaig passar i veig que era una àguila i miro i em diria aquest nom, però jo no l'havia sentit mai. I llavors vaig enviar a un company que es diu Joan Orejas i dic, Joan, què és això? I em diu el nom. I li ho envio a Pedro i també em diu el mateix. I bueno, llavors ho vaig penjar, però jo, sense imaginar-me, que això portaria tot el que portava.
Clar.
No m'imaginava.
Clar, perquè t'anava a dir, és d'una raresa trobar aquesta espècie. Aquí, a part la imatge, bueno, és potent. Isabel, veus a l'àguila que està caçant, bueno, en les potes, té
sí,
pinzat.
Sí,
a la gavina. Clar, tu, quan la vas fer, no dius, faig una foto, però tu ja sabies dins teu que podria arribar a ser potent, aquesta foto.
A veure, sí, claro, jo no veia lo que portava, perquè jo pensava que era un peix, jo no sabia l'àguila que era, però tampoc no veia que era un peix. I claro, ella luchava amb ella i al final se va aixecar a volar i se la va deixar, no se la va poder endur.
Ah, vale, és a dir,
no la va matar.
No la va matar, no la va acabar de caçar.
No.
Molt bé.
I així que així va voler el cotxe, així que no sé el que va passar, però ella se la va deixar, no la va poder matar.
I com dius, va ser qüestió de sort, perquè tu ja t'anaves sí. En el cotxe i va ser, bueno, sí, més improvisat impossible. Sort.
Va ser sort, això va ser sort. Jo no m'ho esperava, la veritat. Va ser sort.
I jo, que he anat mirant el teu perfil, quan d'Instagram, quan vas penjar la foto, aquesta foto té molts m'agrades, molts comentaris, vull dir, a la gent li ha agradat un munt.
Sí, a veure, és que és una raresa. Esta àguila es veu que la setmana antes va estar al delta del Llobregat.
Li segueixen la fila, no?, a l'àguila?
Claro, llavors la van comparar i resulta que a l'ala té una pluma trencada i les van comparar i era la mateixa.
Vale, i així, clar, feia una setmana estava
al
delta del
Llobregat. Sí.
I després va baixar fins aquí baix.
Sí, i per lo que sigui, pues aquí va parar a mitjà o que sigui i clar. Suposo que va continuar viatge o no ho sé.
Ara no ho sabem.
No sé per què no l'ha fet ningú més. Jo crec que no l'ha fet ningú més.
Claro, ara no ho sabem. Nosaltres només sabem per la teua foto que va fer parada aquí al Delta de l'Ebre i després ja està, ja l'hem perdut el fil.
Sí.
I com diem abans, Isabel, que clar, gràcies a això, tu ara tens coneixements ornitològics, és a dir, has après... poc a poc, suposo, en l'experiència, en sortir, anar fent fotos, conèixer, has après moltes coses dels nostres moixons.
Sí, la veritat és que sí. Aprens com se comporten, entens a vegades el camp, saps quin ocell és, de la manera que es posa com per a pescar, sí, coneixes moltes coses.
Clar, però vull dir, no ha sigut això de tu ficar-te a llegir, a estudiar, sinó que s'ha donat una cosa més, vull dir, més sobtada de...
Sí, més pràctica, és més el dia a dia que vas a fer fotos, coneixes això, ho entens així. Jo m'he estudiat des de tot això, clar.
Clar. I llavors, clar, suposo que en els companys que teniu per aquí, que sou, bueno, aficionats a... també hi ha ornitòlegs, per cert, Manolo Sánchez va ser qui em va informar de la foto que havies fet i bueno, qui va ser qui em va donar a conèixer a tu, Isabel?
Sí, 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 Manolo és un crac, la veritat és que sí. De l'ornitologia és un crac.
Per aquí baix pues feu pinya, no? Suposo tots, tots
tant,
los que esteu.
I tant, perquè coneixes molta gent de l'entorn este, fas molts companys, vull dir, t'ajudes, sempre hi ha gent que et diu, mira, ves allà que s'ha vist aquest ocell, o allà està l'altre, llavors sí que, claro, si vas a la millor el trobes o no, vés a saber, però sempre hi ha algú que t'ho diu, m'entens?
Clar.
També estàs en un grup, allí pues, també es passa la informació, se passen ubicacions, entre uns i els altres, pues, t'ajudes.
Molt bé. I t'anava a dir que, claro, aquí baix lo Delta de l'Ebre, he parlat amb gent que és bueno, dedicat al turisme, que, clar, el turisme ornitològic està, bueno, aquí, som al Delta, som lo destí, no?, que acull turisme ornitològic per excel·lència, és a dir, la gent, a part de que la gent ve de vacances, la gent ve pels ocells que
molta
hi ha aquí.
Molta gent, no te'n pots imaginar. En dissabte i diumenge a Riet, allò està ple. Molta gent per tot. Hi ha molt aficionat, pareix que no, però hi ha molta gent aficionada a la foto de natura.
Clar, i bueno, un exemple clar és, per exemple, el festival que celebra aquí, no?, el Delta Birding Festival, sí, que aglomera un munt de gent. I de fora, vull dir, no només de Catalunya, sinó gent fora d'Espanya, internacional, vull dir, que de vegades...
Molta gent de fora, sí.
Que de vegades és una cosa que no coneixes fins que t'hi trobes.
Claro. És molt bonic, la veritat és que és molt bonic.
Sí.
A part que el Delta Birding, pues, estan els representants de totes les càmeres, vull dir, moltes... Jo què sé, és que és immens, és preciós.
Clar.
És molt bonic. El que no ho ha vist és bonic d'anar a veure, de veritat.
Sí.
A mi ara estem molt claro.
Claro, que hi ha allí un munt d'estants, no?, en
sí,
les diferents
sí.
coses... Que abans vos has dit, tens una... Primer vas tindre una càmera i després vas comprar la de per fotografiar los moixons, perquè són dos càmeres diferents, les de paisatge i les
sí.
de moixons, diguéssim.
A veure, jo, la meva càmera és una Olympus, i tinc la petita, que és la que faig el paisatge. Però llavors, claro, la dels moixons, l'objectiu ha de ser més llarg, perquè, claro, estan lluny, són petits,
claro.
Els ensambles, sí.
Claro.
Perquè la meva càmera, també diré, que no és com per a dir a Goenza, és normal, és de lo més normal, perquè hi ha càmera que l'objectiu ja val 10.000 euros.
Sí.
A girar la càmera, vull dir, a veure, això és...
No, clar, és com tot, no? Vull dir, hi ha
sí.
nivells que tu vas, bueno, triant, depèn de tu, el que estigues disposat a gastar-te, no?
Molt bé.
Però que hi ha, clar, aquestes coses, vull dir, poden arribar a ser molt cares, el que dius, clar, els objectius, els superobjectius que han de ser per a captar els moixonets, que de vegades molt són petits, doncs, claro.
Sí, la veritat és que sí, són molt cars, però bueno.
Sí. Bueno, al final... Clar, i tu, si tu prens com una afició, clar, és que hi ha gent que viu d'això, al final.
Segurament. Jo no, això és el meu hobby. Allò, això
Correcte.
És desconnectar-me de dalt.
Molt bé, tu quan surts això que dius els diumenges, és desconnexió per a tu?
Sí, total.
Molt bé, xalera. Bueno, con desconnexió, tu passes bé, xales, t'agrada, al final... Bueno... una afició que a vegades pues, comporta fer fotos que bueno, que són úniques, com la que has fet tu, Isabel.
Ja t'he dit un cop de sort.
Bueno, a vegades va així.
Has pogut fer qualsevol, però mira, no toca a mi.
Exacte, t'ha tocat a tu. Pues no res, Isabel, moltíssimes gràcies per haver connectat avui en el programa i no res, seguirem pendents de la teua tasca i del teu perfil on vas publicant les fotos que vas fent. Vale, Isabel, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, ara ja sabem que mai és massa tard per aprendre i descobrir coses noves.
Això ho teníem clar des d'un principi. Moltes gràcies, Cel.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Quiero y que me deje. ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento. ¿Cómo ganarse el cielo cuando uno ama con toda el alma? Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero. ¿Cómo decirte que sin ti muero? No me sonrojo si te digo que te quiero. Y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo. Había sido, sin dudarlo, la más bella de entre todas las estrellas que yo vi en el firmamento.
Deixem les praderies i anem ara. Deixem la fotografia, anem cap a les praderies de Posidònia, perquè són el pulmó dels oceans, uns ecosistemes protegits però molt amenaçats. El CSIC ara fa públic un estudi on ens descobreix el paper d'aquestes praderies submarines com a magatzem de carboni, Carles.
Marina, doncs, com has dit, és un estudi liderat per Enric Gomis i publicat recentment a la revista Nature, que precisament ens fa un inventari d'aquest carboni que retenen les praderies arreu del món mundial. Podem ja saludar l'Enric Gomis, biòleg del CSIC, del Centre d'Institucions d'Investigació Científiques, que passa avui per la Randa Mar. Enric, benvingut.
Bones, moltes gràcies per convidar-me. És un plaer estar aquí i estar parlant amb vosaltres sobre el paper que tenen aquestes praderies marines.
Anem als números, perquè segons publicau a l'estudi ens feu saber que les praderies retenen fins a 40 milions de tones de carboni a nivell mundial, a nivell ecosistèmic, o sigui, per baixar-ho a nivell terrenal. Quina importància té aquesta retenció, aquests 40 milions de tones de carboni?
Vale, aquesta és una dada que l'hem obtingut de promitjant tota l'extensió de praderies d'arreu del món i mitjançant un valor promig de carboni emmagatzemat en biomassa. Clar, remarcar que aquest valor és només del carboni que s'acumula a les parts vives de la planta. No tenim aquell carboni que s'emmagatzema en el sol, que és el que diem com el carboni blau. Tot i així, recentment, les darreres dècades, la majoria d'aquests estudis que estudien el carboni blau s'han centrat en estudiar aquest carboni que està emmagatzemat en el sol, deixant aquest carboni que està emmagatzemat a les parts vives de la planta, diguem, amb la seva biomassa, super poc estudiat. I clar, vam trobar aquesta oportunitat com, vinga, anem a estudiar aquest carboni que és tan important. Això també és molt important perquè tenir la part viva de la planta és essencial per mantenir aquest estoc de carboni que emmagatzemen les praderies en el seu sòl. I clar, aquesta dada, aquests 40 milions que estem parlant en aquest article, quan ho comparem amb el sòl, amb el carboni que està en el sòl, és una dada gairebé petita. Però tot i així, és un número que impacta molt.
I per portar endavant aquest estudi, aviam, perquè clar, es diu molt ràpid que heu fet a nivell mundial, però suposo que porta una feinada de por, inclús una col·laboració amb diferents centres d'investigació, no?
Sí, efectivament, és un estudi totalment col·laboratiu, i és un estudi col·laboratiu per diverses parts. Una, perquè ha estat un grup de científics que ens han revisat tota la literatura que ha estat publicada arreu del món i hem agafat totes aquestes dades de més de 350 articles diferents i les hem ordenat per obtenir aquestes dades a nivell global. I clar, no només, és un estudi que hem fet nosaltres amb els diferents col·laboradors de l'estudi, però també en aquest estudi de tots aquests articles que hem extret informació hi ha molts més altres científics que no estan inclosos a l'article però que estan afegits en els agraïments.
Clar, dèiem abans, no?, que la funció ecosistèmica de retenir aquest carboni és molt important, com a allò que els científics en dieu un embornal, no? Posem-nos ara en la cara bé. Si la posidònia o les praderies d'arreu del món, sigui posidònia, sigui altres espècies, no retinguessin aquestes quantitats de carboni, en quin punt ens trobaríem o què passaria?
Aquestes praderies, les praderies amagatzemen una certa quantitat de carboni, vale? En la seva biomassa i en el seu sòl. Aquesta biomassa i aquest carboni, quan extrapoles a nivell global en termes d'emissions globals i generals d'emissió de combustibles fòssils, el que capturen, aquest excés pot semblar no ser un potencialment de canvi. És a dir, aquest rol que tenen de captació de carboni és molt important, però no és vital. En termes generals d'emissions de CO2 a nivell global, però tot i així nosaltres remarcam la seva importància, perquè en aquest món tot esforç compta, i si tenim ecosistemes que som capaços de capturar aquest CO2, aquest excés d'emissions que tenim de forma natural, aquests ecosistemes s'han de preservar de forma immediata i inqüestionable. Perquè pot ser, per exemple, de forma general, jo sóc de Balears, i aquí hi ha una extensió molt gran de praderies marines, i aquí hi ha un estudi publicat per Marvà fa molts anys que calculava l'extensió de praderies que teníem aquí i les emissions que tenim a Balears, i se veia que, per exemple, a Balears capturaven un 8% d'aquest excés d'emissions, que és una dada molt, molt gran. Clar, ara això ho comparam amb altres àrees del món on tenen tensió o tenen unes emissions molt més altes, clar, aquesta dada no és tan potent. És a dir, depèn molt de l'extensió de praderies que tenim.
Perquè, per situar-nos també una mica de praderies, clar, aquí a la Mediterrània parlem de la posidònia, posidònia oceànica, cimodocea, etc. Però estan esteses, va xerrar si és pels mars una mica temperats, càlids d'arreu del món?
Sí, estàs en lo cert, Sergi, perquè, clar, les praderies són unes plantes que duen molts anys, milers d'anys, en constant evolució, i clar, s'han adaptat a viure a diferents parts del món. Per exemple, en els tròpics tenim unes praderies que normalment tipifiquen creixement més ràpid, com pugui ser la timodocea i altres, i aquí en latituds temperades, per exemple, tenim les praderies de gènere posidònia, que són les que més carboni emmagatzemen en la seva biomassa. D'aquestes praderies de gènere de posidònia, la posidònia oceànica que la tenim aquí en el Mediterrani, o la posidònia australis que podem trobar a Austràlia, tenen els majors estocs de carboni en biomassa que s'han trobat dintre de totes les praderies marines. I clar, això és un fet molt important, perquè aquí vol dir que tenim una bomba de carboni que s'ha de preservar i s'ha de restaurar també.
No, ara que deies els mars, ara que deies els diferents segons la temperatura, clar, em ve una pregunta ràpida al cap, o sigui, amb el tema que estem tinguent ara de l'escalfament de la temperatura de l'aigua del mar a nivell global, i també local, per no dir-ho, la Mediterrània, com pot afectar això al metabolisme de les praderies i en aquesta capacitat de retenir carboni?
Pues aquí en el Mediterrani afectarà molt negativament, perquè Posidònia Oceànica, per exemple, van publicar un estudi ja fa 10 o 15 anys que la Posidònia Oceànica comença a morir a partir de 28.2 graus centígraus. Amb això em refereix que quan tenim una onada de calor marina, on tenim una temperatura elevada durant una setmana o dues, idealment més d'una setmana, aquesta Posidònia es veu desafavorida i comença a morir lentament. Que no vol dir que la perdiguem per complet, però hi ha presència de mortalitat. Clar, i això amb un escenari de canvi climàtic, si les projeccions estimen que hi haurà un increment substancial d'aquesta temperatura de l'aigua, aquestes posidònies són susceptibles a ser perdudes. Perdudes en el Mediterrani, o que en un futur puguin migrar cap a latituds més nòrdiques. Que això és un dubte, clarament, però podria passar. Si voleu saber la meva opinió personal, crec que la velocitat a que estan veient aquests canvis en temperatura no donarà temps a provocar aquesta migració cap al nord. És un fet que se'n diu com tropicalització. I les posidònies seran susceptibles en aquest efecte devastador de la temperatura.
Mm-hmm. Aquest estudi que vosaltres heu portat al davant hauria de ser també un toc d'alerta, no només davant el canvi climàtic, no? Sinó les diferents amenaces. Ho veiem cada estiu, per exemple, totes les amenaces que reben les praderies arreu del món, també.
Sí. Aquí hi ha totes les praderies, a pesar que tenen multitud de serveis ecosistèmics, ja sigui amb el que han publicat com a captura de carboni, proveixen habitats per peixos, protegeixen contra l'erosió, acumulen sediment i aixequen el sòl marí, a part de tots aquests beneficis que ja estan molt provats i ratificats, estan molt amenaçades, ja sigui per aigües residuals que enterboleixen l'aigua i provoquen que hi hagi molts nutrients, dificultat de fotosíntesi, per exemple, o també un que crec que és dels més importants aquí, que tenim en el Mediterrani, que és l'efecte de l'ancoratge.
Uh-huh.
Que el que passa és que, clar, tu tens, per exemple, una praderia sana i tires una àncora a sobre, aquesta àncora rebassa directament la part viva de la planta, rebassa la biomassa. I què passa quan ocorre això? Que, clar, tenim un sòl que és molt en carboni. Clar, quan llevam la part viva de la planta, imagineu-vos, estàu davall l'aigua, tirau l'àncora i arrebessau la part viva de la planta. Aquest carboni que tenim en el sol es va erosionant a poc i va emetent-se en forma d'emissió de CO2.
Uh-huh.
És a dir, tenim dos casos. Quan perdem la planta, perdem aquesta capacitat que tenen aquestes plantes d'absorbir CO2, però a part estem emetent aquest estoc que duen acumulat durant mil·lennis.
O sigui, estàs accelerant encara més més el procés. És un efecte de cadena, no?
Sí, tu has marcat molt bé, Sergi. Així, estem accelerant el procés.
Uh-huh. I, Enric, també hem llegit, i això t'ho relacionaré amb el que està passant aquests dies, amb la famosa COP30, això d'incloure les praderies dins dels mercats de crèdit de carboni. O sigui, això vol dir que se'n parla també en aquests congressos, en aquestes reunions d'aquest agent natural com a mitigador de canvi climàtic?
Sí, que se'n parla, i se'n parla molt. De fet, ara és un tema calent en totes les dintre de la comunitat científica. És un tema que, per exemple, està molt avançat a Austràlia i que ara aquí a Europa estem en camí d'anar cap a la mateixa direcció. Per, i és una temàtica que, encara que sigui poc, totes les emissions han de ser regulades. I a incloure en el mercat aquests crèdits de carboni associats a conservació i restauració de praderies pot afavorir molt a la conservació d'aquest capital natural que tenim.
I, Enric, quin és el següent pas ara? O sigui, com ha de continuar aquest estudi o com continuarà el treball que esteu fent al voltant de, de les praderies?
Ara mateix jo estic fent el meu doctorat aquí en el Centre d'Estudis Avançats de Blanes i res, seguim treballant en temes d'avaluació d'aquest carboni en el sol, intentant saber quins són els potencials drivers o els factors principals que modulen aquest estoc que ja presenta en el sol. Amb això vull dir, hi ha praderes que es troben més obertes, tenen tendència a amagatzemar més o menys carboni. Praderies que estan a menys profunditat, que tenen més o menys carboni. I amb això és actualment el que està centrat aquesta ciència de carboni blau. Per una part, de ciència bàsica. Després, també estem intentant desenvolupar una metodologia per creditar en termes de carboni i de biodiversitat la conservació i restauració de praderies de posidònia oceànica, especialment aquí en el Mediterrani.
I ara permet-me una pregunta una mica més concreta que et toca més de prop. Tu, com a fill nascut a Illes Balears, com abans parlaves de les ancoratges, parlaves de la massificació turística, com ho estàs veient en aquest problema, com les mesures, si realment s'està fent correctament per la protecció d'aquests ecosistemes?
Clar, massificació turística i ancoratge són dos impactes molt grans que afecten a praderies, però en aquest sentit vull ser positiu, perquè especialment a Balears, però també a Catalunya, hi ha un augment sobre la conscienciació de la conservació de les mars. I és una cosa que fa potser 10 anys mancava molt. I ara, gràcies a les xarxes socials, a la divulgació de fotografies boniques respecte al medi marí, crec que ha nascut dintre de la gent aquest amor innat cap a protegir el que és nostre i cap a protegir la natura.
Doncs, Enric, acabem amb aquest missatge positiu que ja ens agrada acabar així aquestes converses i donar-te les gràcies per estar aquí a la Randa Mar i fer divulgació sobre aquest tema que a nivell d'escala global sembla molt complicat, però que el tenim aquí a tocar nostre.
Moltes gràcies, Sergi.
A reveure.
Una abraçada.
Te elevabas más y más hasta encontrarte con el suelo del cielo, con un encantador toque de marcado desde impulsada por un juego nuevo. Nunca supe decirte que no.
Te movías más y más deprisa hasta iniciar un incendio, con un devastador deseo de empezar otra vez. Cada día un terremoto eterno, cada día un cataclismo interior. Y al final no puedes fracasar si solo estás jugando. No puede hacerte daño, empieza otra vez.
Más hasta pasarme el reto, como un suicida haciendo planes para Navidad, devorando
por cada secreto, cada año un abismo mejor.
Me caía más y más y más hasta besar el suelo con un encantador gesto de seguridad.
Quería ganar aunque deteste el juego, entrar siempre a matar y arrepentirme luego. Y al final
final de la Ronda Mar d'aquest dijous 13 de novembre i ara tornem cap a les costes del Garraf. La drassana comercial del Port de Vilanova es troba en un procés de transformació i de recerca de noves mercaderies per comerciar. El sector està canviant i el Port Vilanoví ha d'adaptar la seva activitat a les seves possibilitats operatives. En els darrers anys s'havia dedicat sobretot al comerç de productes siderúrgics, però ara haurà de buscar alternatives. En parlem amb la nova directora de Ports de la Generalitat, Margarita Díez. Carles.
Doncs sí, Marina, la transformació de la dàrsena comercial, l'adaptació al canvi climàtic i l'aposta per l'economia blava són, entre altres, els reptes, en aquest cas, per al Port de Vilanova, que ha de gestionar Margarita Díez, que després d'un parèntesi de 6 anys a la direcció del Port de Mataró, torna a ser, des de fa unes setmanes, la directora de la zona portuària Centre de Ports de la Generalitat, de la qual depèn el Port Vilanoví. Amb ella hem parlat sobre els canvis amb els que s'ha trobat en el seu retorn i els reptes i projectes que preveu pel port de Vilanova.
He tornat perquè el que m'havia demanat era una excedència per una situació puntual per ajudar el port de Mataró, que estava en una situació crítica tant a nivell d'obres com d'explotació. I un cop ja hem remuntat la situació del port de Mataró, he tornat al meu lloc de treball i a tirar endavant tot el que és el port de Vilanova i aquesta aposta per l'economia blava. El treball que he fet al port de Mataró era completament diferent a la tasca que tinc aquí. En el port de Mataró era una gestió directa, era un port que només era esportiu i que la meva feina tenia un contacte directe amb els amarristes i amb els usuaris. Em podia concentrar en un únic port i veure més de prop aquestes problemàtiques i tenir aquesta visió més directa. Tot això enriqueix i ara torno a la meva feina, a gestionar molts més ports, tots els ports de la zona centre, i que tots ells estan fent una aposta pel futur, per l'adaptació al canvi climàtic, i tenen reptes molt importants. Reptes com, per exemple, l'adaptació al canvi climàtic, l'aposta per les economies blaves, l'obrir-nos a les ciutats i aquesta sinergia territorial que s'està veient que cada cop és més bona, i anar implementant. L'any 19 es va fer una nova llei de ports i un pla de ports, i tot el que es va determinar en aquell pla ho hem de portar a la pràctica, perquè el paper ho aguanta tot, però ara hem de ser capaços de fer-ho realitat. En aquest retorn el que més m'ha impactat és la gran activitat que s'està fent a l'àrea tècnica i el gran nombre de treballadors que hi ha. És espectacular i a més és una aportació de valor, perquè són molts vaixells que venen de l'estranger. Això vol dir que és inversió estrangera, que aposten per Catalunya i que situen Vilanova a l'esfera internacional. Ja ho vam situar amb la Copa Amèrica, però això ha de continuar, i he vist que és una realitat i que té molta acceptació. I a nivell de la investigació, doncs també el meu amic Michel André continua tirant cap endavant, però també estem lluitant per la formació i per l'esport a tots els nivells, des dels més petits fins als més grans, i també per la inclusió social. I llavors, fent una miqueta de repàs de les dades que hem tingut, el que amb el Nàutic vam començar amb un projecte d'incloure la nàutica i la vela a les escoles, ara és una realitat plenament implantada, ja tenen 7 escoles, i la veritat és que m'ha fet molta il·lusió veure com tira endavant aquest projecte. La pesca per nosaltres és un sector estratègic. Ja es va veure a la Covid que el sector primari era essencial. Tenim un producte de la millor qualitat que de vegades no valorem fins que sortim fora i el trobem a faltar. Fa poc vam fer la nit de la pesca, va venir el president Illa, i ja ho va dir clarament, que hem d'apostar per aquest sector, i nosaltres com a ports estem intentant facilitar els serveis, i ara estem treballant en un projecte de 500.000 euros per reformar les instal·lacions, per dotar tota la dàrsena pesquera amb torretes telegestionades que fan un consum eficient i que així el propi armador pot activar i desactivar, i estarem al seu costat. La Generalitat i el conseller va dir que havien d'anar a Europa a negociar el tema de les jornades que poden pescar, perquè és dramàtic els pocs dies que poden sortir i com han caigut les vendes. Llavors, nosaltres tot el que puguem fer per promocionar el peix, jo crec que és la millor manera de tots podem ajudar aquest sector, és menjant peix, que a més és bo, és de qualitat, i el tenim al nostre abast. Aquestes obres consisteixen en, primer, una reforma de tot el que és la xarxa d'instal·lacions, tant d'aigua i de llum, per ampliar el número de torretes i que cada embarcació pugui tenir la seva escomesa individualitzada i tenir-ne el control. També fem obres de millora dels dics i del fons marí, alguna neteja, i la millora del punt net o el punt de recollida de residus per facilitar la seva operativa. Aquestes obres esperem que comencin abans de final d'any. Estem acabant el projecte i un cop l'acabem és licitar-ho i començar. El port de Vilanova, per la seva distribució, que té 4 grans dàrsenes, és com un quadrat amb 4 cantonades, diem que és un port molt equilibrat perquè té, d'una banda, una molt important dàrsena pesquera, que actualment hi ha més de 40 embarcacions on hi treballen 152 pescadors. Per una altra banda, tenim la dàrsena esportiva, el Club Nàutic, amb més de 800 embarcacions, i on s'està fent una important tasca social i una aposta per la vela escolar. Enguany han passat 2.600 alumnes, i a més s'està fent una aposta pel turisme. Han passat més de 560 embarcacions transeunts, la meitat d'elles eren estrangers, i una aposta per l'esport, competicions i esportistes cada cop millor classificats. Llavors, creiem que estan diversificant també tota aquesta oferta esportiva, apostant també pel rem, pel submarinisme i altres esports. L'altra cantonada que tenim és l'àrea tècnica amb Pen Dennis. Pen Dennis va ser una gran aposta, com ja sabeu, i actualment estan treballant de forma fixa uns 200 treballadors. Però és que en les èpoques punta, quan tornen totes les embarcacions, pot haver-hi més de 800 persones treballant en aquella instal·lació. I estan comptabilitzades, no és una estimació, perquè per mesures de seguretat totes han d'estar acreditades i controlades. Això és un actiu per la ciutat impressionant. La quarta dàrsena és la dàrsena comercial, que actualment està en un procés de transformació. Estem buscant noves mercaderies perquè els productes siderúrgics que teníem, la xatarra, ja no vindrà més, i ara estem buscant productes de qualitat o una transformació cap a aquelles economies blaves i la innovació naval. Aquí tenim CIM, que construeix embarcacions singulars. Són una colla d'enginyers navals que estan aportant també tecnologia capdavantera. Jo crec que estem posicionant Vilanova a nivell internacional, a nivell del món, però sense oblidar-nos dels nostres nens, de la població en general, i poder gaudir del mar. A la platja tenim a Rock Roy, que també ha fet més de 1.500 sortides a mar. Tenim l'associació Superando, que estan fent una tasca increïble amb nanos autistes, i aquest any ens han dit que han fet més de 1.000 sortides. Això té un valor, perquè acompanyar aquests nanos és difícil, però ho estan fent, i la recompensa és el seu somriure. O sigui que podem dir que el port de Vilanova s'està obrint a la ciutat, i cada cop hi ha més gent que en pot gaudir. El Club Nàutic va fer, amb la nova concessió, va fer tota una reforma de les instal·lacions. Tenim pantalans nous, noves instal·lacions, torretes. Ha fet una aposta també molt important pel tema ambiental. Està certificat i continua en un procés de millora contínua. Va fer la seu social i ara està treballant per millorar les instal·lacions justament de la part esportiva. El pla especial, ja teníem un pla especial aprovat, que va costar molt de treball arribar a un consens, i finalment ho vam aconseguir. I ara el que es tractava era d'arreglar algunes errades o adaptar algunes limitacions que tenia, per tal, per exemple, doncs, poder ampliar el punt d'informació turística del parc de Ribarroges o la distribució d'algunes edificacions. La situació actual amb totes les administracions que ja han informat sobre aquest document està molt, i tan sols ens resta acabar de negociar amb el Ministeri, perquè el Miteco qüestiona que una zona com el parc de Ribarroges o una zona com la platja, on tenim tota la nàutica lleugera, si són usos portuaris o no. I nosaltres creiem que el port, que ja té prou formigó, també ha de tenir espais verds, espais per la ciutadania, espais on poder fer esport i gaudir de la natura. I vam fer una gran aposta per renaturalitzar aquest espai de platja que havia estat una zona molt malmesa, amb molts residus surants que venien del torrent, i endegant una miqueta el torrent i delimitant, ara podem gaudir d'un espai amb un alt valor natural. Nosaltres creiem que aquesta plaça de gran, ha de ser un gran revulsiu que ens apropi a la ciutat i on es puguin fer esdeveniments. Ja es va demostrar per la Copa Amèrica que allà es va acollir tot el village i feia goig. I nosaltres voldríem que hi hagués algun tipus d'activitat compatible amb els veïns i pactada amb ells, per suposat. Cada cop l'aposta per la formació que s'està fent a Vilanova, tant des de l'Institut Lluc i Rafecas, que està apostant pels graus formatius en reparació naval i que cada cop tenen més acollida i estem mirant a veure si els hi donem més espais. L'IMET també està fent una aposta semblant. Tenim a l'UPC. Jo crec que Vilanova i ha de fer una aposta per la formació, per la innovació i la investigació, i per això també calia adaptar el pla especial perquè ens permetés fer aquests usos.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor, amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
I així arribem al punt final d'aquesta Ronda Mar d'avui dijous 13 de novembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Estimo saltar lluny i perdre el cap, jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort, sempre he viscut, potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és l'amor, jo sóc el mar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Fairy tale of the angels,
Caixa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de